Terna de Barcelona. Informa Bàrbara Padilla.
Després de 10 anys, el Serralizados Fest s'ha convertit en un referent del món de les sèries a Espanya. Aquest any l'organització vol arribar als 7.000 espectadors, 2.000 més que l'any passat. De fet, per moltes sessions ja no queden entrades. Víctor Sala, un dels directors del festival, explica a RAC1 que aquest any han volgut posar en valor el talent català i l'espanyol.
Quan vam començar, érem pel país de la pirateria i tothom deia que no arribarien les plataformes aquí i tot ha canviat. I una de les novetats que també hem anat veient és fixar-nos més en moltes produccions catalanes i mirar més cap a sèries locals que cada vegada estan a un nivell més alt i amb propostes més interessants.
Avui el festival s'inaugura amb Això no és Suècia. Dimecres els Javis faran una masterclass a la Blanquerna i dissabte hi haurà una marató de 30 monedes amb Àlex i la Iglesia. El festival també farà un homenatge a una de les sèries catalanes més recordades i que fa 30 anys, o a Europa, de Degoll de Gom.
No en punt, avui RAC més 1 estrena 360 graus, un espai dirigit per Joan Maria Pou, editor del Barça Jugar a RAC1. És un podcast que portarà els oients en un viatge, i atenció, el Pou deixa el futbol per parlar de vi, el món de les vinyes, les diferents varietats de vi, els destil·lats i els licors. Joan Maria Pou descobrirà quina és la relació del vi amb la moda, la cuina, la música, el cinema o la sostenibilitat, i ho fa en convidats com Carme Ruscalleda, Pitu Roca, Meritxell Falgueres o els Amics de les Arts.
En el receptari culinari, en aquest corpus cafè que han fet des de Catalunya, en moltíssimes receptes, si ara ho investiguéssim, bueno, m'atreviria a dir que potser arribaríem potser un 60 o un 70% que hi ha el toc de vi.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'un costumisme, una antropologia sensorial, una identitat, un tarannà que s'ha anat creant probablement amb els últims 60 anys.
Hi ha vins que van bé amb sandàlies, i altres sí? Que van bé amb manolos, i amb vins per anar de llarg.
Amb tots intentarà oferir una visió global del vi per tal de situar-lo al lloc on es mereix. 360 graus amb Joan Maria Pou es publica a RAC més 1 cada 15 dies. I d'aquí uns moments... Bueno, la decisió impresentable del comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol amb el jugador del Madrid, Nacho. Un segon, un minut.
Caixa d'Enginyers és un banc? És una caixa? Caixa d'Enginyers és una entitat cooperativa de serveis financers i asseguradors oberta a tothom. El seu model de banca és diferent i els socis són alhora clients i propietaris. Propers i transparents, estan compromesos amb l'excel·lència en el tracte, amb una clara vocació de servei personalitzat i de qualitat. Més de 215.000 socis i sòcies gaudeixen d'un assessorament adaptat a les seves necessitats. A Caixa d'Enginyers són referents en banca responsable i sostenibilitat i generadors de valor compartit amb els seus socis i sòcies i amb la societat. Una trajectòria de més de 55 anys d'història, la seva solvència i la confiança dels seus socis i sòcies són el millor aval. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i descobreix una forma diferent d'entendre les finances. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.
Esports han tret sol. El comitè d'apel·lació justifica la rebaixa de 3 a 2 partits de l'ascensió al central del Real Madrid. Nacho, pel fet que Porto, no va patir una lesió tan greu com semblava i que no es va perdre cap partit. El futbolista del Girona no va jugar cap minut al camp del Cádiz, però sí que va entrar a la convocatòria, i tant el Real Madrid com apel·lació ho consideren un motiu de pes per reduir el càstig al futbolista del Real Madrid. Per tant, podrà jugar contra el Barça el dissabte 28 d'octubre a Montjuïc. Les raons d'apel·lació han aixecat molta polseguera i, per exemple, avui el Xavier Bosch, a la contra de Mundo Deportivo, alerta que hi ha un problema de mesurar les coses amb una vara diferent quan és el Madrid a qui li toca el rebre. Per cert que Porto només va sortir de Montilivi amb un petit trencament al gluti, malgrat la duresa de l'entrada de Nacho, però potser apel·lació s'oblida que el jugador va haver de marxar en llitera i que immediatament el van haver de portar a l'hospital. Més coses, el director esportiu del Barça, vaja, és a dir, suposo que li haguessin posat 5 partits si li arriba a trencar coll i barres. Més coses, el director esportiu del Barça, Deco, reconeix que no té clar que puguin incorporar Víctor Roque a aquest mercat d'hivern, però avisa que no hi haurà cap altre fitxatge en aquesta finestra. El problema és el de sempre, el fair play financer. Ho ha dit a Mundo Deportivo.
Es un jugador que nosotros hemos fichado para el presente y para el futuro, creemos bastante en él, pero yo creo que ahora hay que esperar un poco y ver que cómo vamos a poder arreglar esto, si no ahora o en julio seguro. Yo creo que va a ser difícil, podemos hacer nuevas incorporaciones, nosotros siempre estaremos atentos si hay alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible.
En aquesta entrevista a Roger Torelló a Mundo Deportivo, Deco no descarta intentar retenir Joao Félix i Joao Cancelo a final de temporada. En el cas de Joao Félix, el portuguès té una clàusula de 80 milions amb l'Atlètic de Madrid. Ahir els dos Joaos van marcar un gol cadascun a la victòria 0-5 de Portugal a Bòsnia. Encara sobre el Barça, el club ha recorregut la imputació per suborn en el cas Enríquez Negreira. El Barça insisteix que no pot haver-hi suborn perquè ni la Federació Espanyola és pública ni Enríquez Negreira un funcionari. A més, el Barça recrimina al jutge Aguirre que amplia el període d'investigació fins al 2024 perquè diu que, fins al 2021, perdó, perquè diu que estan les sospites a juntes anteriors. Per cert, que aquest migdia a la una es fa el sorteig de la primera ronda de la Copa. Encara no hi serà ni el Barça ni el Real Madrid, però sí que hi haurà 8 equips catalans. Girona, Espanyol, Nàstic, Manresa, Terrassa, Europa, el Badalona Futur i la Unió Esportiva Rubí. El sorteig el faran per Teledeporte. I ahir, per cert, va morir el doctor Jorge Guillén, qui va ser traumatòleg de la selecció espanyola de futbol i de bàsquet a banda del metge de la penya durant 45 anys. Va morir als 86 anys, havent estat un dels metges més reconeguts al món de l'esport d'Espanya. Un gran metge, una gran persona i un gran dandi. I avui el Barça de bàsquet comença a Belgrat una setmana de 3 partits. Els de Roger Grimau juguen contra el Partizan a l'Eurolliga a partir de 6:45 de la tarda en directe a RAC+1.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Vinga, una altra vegada, temperatures amunt.
Sí, tornen a pujar avui les temperatures al migdia. Ho faran a tot arreu, però de manera més acusada entre les comarques de Girona i de Barcelona. Màximes que es mouren entre els 20 i els 25 graus al centre del dia, per tant, amb un ambient més suau que ahir. Tot plegat amb un cel mig ennuvolat, amb algunes boires ara de bon matí, i de pluja avui se n'espera poca. Tot estirà alguna gota cap a les comarques del sud, algun plugim en trams de la costa i del prelitoral central, i a la tarda algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, sobretot cap a la banda de Lleida.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic-pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Perdona, Mònica, que volia fer una altra pregunta. Sí. Arriba més pluja o què?
Sí, arriba més pluja. Ah. La propera nit i matinada s'esperen ruixats a qualsevol punt del país. Demà al matí quedaran més concentrats cap al Pirineu, Prepirineu, i demà puja una mica més la temperatura, i dijous de nou xàfecs que arribaran per Ponent i s'estendran cap a la resta.
I el trànsit.
City Mobs amb Boi us ofereix aquest espai.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes i anem, com sempre, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Es mantenen les llargues cues avui pel Llobregat a causa de dos carrils tallats a la ronda litoral a l'Hospitalet en sentit nord, i encara s'acumulen fins a 15 quilòmetres de molta congestió a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca, així com cues de més de 7 quilòmetres en trams com la B23 des del Papiol cap a Barcelona, la C31 al Prat o la C32 des de Gavà. Aquests problemes també han afectat molt la ronda de dalt en sentit Llobregat, amb més de 12 quilòmetres més de congestió entre el Nus de la Trinitat i Esplugues, i per tant un nou matí molt complicat on també continua actiu l'accident a la B30 a Sant Cugat, amb 9 quilòmetres de cues des de Santa Perpètua a la P7 i només un carril obert i retencions habituals en altres vies com la C58 a Montcada en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, molt bon dia.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de trens, perquè un que feia el trajecte a Brussel·les a Estrasburg, ple d'eurodiputats i funcionaris que anaven a la sessió plenària del Parlament Europeu, va acabar per error a l'estació del parc de Disneyland París. El maquinista es va equivocar després de sortir de l'aeroport Charles de Gaulle de París i va agafar la via que portava al costat del parc d'atraccions. El tren va quedar aturat uns 20 minuts i, malgrat que va reprendre la ruta el més aviat possible, el tren amb els europarlamentaris va arribar 3/4 d'hora més tard del previst a Estrasburg. Per cert, l'equívoc es va produir justament ahir, que és el dia que Disney complia 100 anys.
Que casualitat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, Et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Tants temes damunt de la taula que és que estic per plegar de la tertúlia.
Què dius?
No, sí, sí, perquè és que no sé ni per on començar. Lo Joan López Alegre, bon dia.
Et pots donar festa, ets l'amo.
Sí, sí, bon, sí, autofesta. No, no sóc l'amo, ja et digui que no. Hola, què tal, Joan? Bon dia, Toni.
Què tal, bon dia? L'autogestionem? No, no,
no,
potser seria
no,
un drama.
Doncs guard,
seria
un drama, perquè, això. No, perquè hauríem de marxar. Si
només parlaria l'aire. Només parlaria l'aire, si l'autogestionem.
Si proposa l'autogestió, realment.
Jo faríem bastant igual.
Hola, Mònica Hernández,
bon dia. Què tal, bon dia?
Hola, Ot Bou.
Bon dia, Joan.
Bon dia. Encara esperant que arribi la Lola García, que com té...
Fos present.
Clar, ve... Bueno, clar, tothom ve de... Bueno, tothom ve de lluny, no. El Joan López Alegre ve de més lluny, per entendre'ns. El Toni Aira vens
en
bicicleta,
no? En 5 minutets, sóc aquí. Ah, no, perdona, 7 de pujada, 5 de baixada.
Molt bé.
Veus?
Tu com jo una hora 40 avui, eh?
Hora 40 avui?
Sí, 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 sí. Avui hi havia un accident, alguna cosa d'aquestes. Des que van treure els peatges, la P7 és un drama.
Vinga. En cotxe.
I a 50 minuts.
Sí.
50 des de Mataró, 50 minuts.
Sí.
Bueno, aviam què passa a Gavà. Però hi ha diversos temes dels quals vull, vull parlar. Però estic esperant una trucada.
Ai, com d'aquells programes d'antes.
D'aquí 3 minuts? No, 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 perquè és una, perquè el trec d'una reunió i el poso una antena, però serà d'aquí 3 minuts.
Deixa'm comodín, preguntar-te.
Mònica, la Mònica Hernández és protagonista.
Sí. Quina il·lusió. Ah, ja. Quina il·lusió.
En sèrio?
Sí, perquè, perquè, perquè s'ha tancat, ho llegim avui al Nació Digital, que s'ha tancat la investigació sobre aquell compte de Twitter que es deia...
Joana Masdeu.
Joana Masdeu. I la investigació que ha fet interna Junts per Catalunya diu que no s'ha pogut comprovar de qui era aquell compte i si era d'un dels membres actius que hi ha a la xarxa, que es diu Rai López, i que no ho ha pogut demostrar i per tant quedava tancat tot.
No se podia saber, no? Et sorprèn? No. És que com que és un tema que ja tinc tan superat, Basté, però és molt fàcil demostrar si aquell compte estava vinculat o no a algú, com ja va fer Nació Digital. Vull dir, em sorprèn que no treguin cap conclusió, que no ho puguin vincular, no ho sé. Jo sé totes les piulades que vaig rebre de tots els haters, que tinc un amic que es dedica a això, que m'ho va mirar, i et puc dir exactament d'on venien, de quin cercle, de quin entorn... I dic, em sorprèn que la tanquin en fals aquesta investigació.
Però donar la meva ignorància respecte al tema, és a dir, descobrir qui hi ha darrere d'un compte de Twitter és relativament fàcil?
Sí. Jo no ho sé fer, eh?
Suposo que sí,
ja però és fàcil.
Alguna cosa,
no? Hi ha gent que es dedica a això, com ella bé diu. Sí. Ara, clar, per la gent que no estem ficats en aquest món, però sí, sí, tu pots establir traçabilitats no només d'aquí al darrere d'un compte, sinó de com es munten les cadenes per muntar aquestes campanyes de haters que diu elles per arribar fins a la persona que ha iniciat tota aquesta cadena. Sí, sí, aquests informes els hi
vist. Pels que no ho sàpiguen, què va passar? No, el que va passar a TV3, que tothom ho sàpia, en aquella nit del fax. Què va passar amb aquest compte? Que era un compte que t'atacava sistemàticament?
No, el de Joana Masdeu, no, sí. Eren uns altres, que hi havia un que era sistemàticament cada dia, llavors vam esbrinar qui hi havia darrere d'aquest conte. El de Joana Masdeu a mi no em va atacar directament, el que feia era defensar el senyor Francesc de Dalmases, a mi ni em va insultar ni es va adreçar a mi directament, però, que insisteixo, és fàcil saber qui hi ha darrere, perquè jo dels tres que tenia, que cada dia engegaven, com deia el Joan, un fil per sotmetre'm a tot tipus d'insults i vexacions, jo vaig saber qui eren. Llavors no entenc que no es pugui esbrinar. No
vaig saber qui eren?
Sí, amb una persona que es dedica a fer això, rastrejar qui hi ha darrere d'aquests comptes.
Un dels canvis fotuts que ha introduït Elon Musk des de que Twitter es diu X és que ha facilitat moltíssim la no verificació d'informació i la utilització indiscriminada de bots, amb la qual atacs com els que va rebre en el seu moment la Mònica, avui els pot rebre qualsevol persona, només un veí perquè el miris malament, amb molta més facilitat que abans. O sigui, estem molt més exposats.
Ara em diuen que el conte, l'embudió, que el conte de Joan Masdeu, que tenia una foto a la sala de premsa del Parlament, sí, també atacava altres dirigents de Junts, com Albert Batet o com Jordi Sánchez, per posar dos noms propis. Mira, ja he sortit de la reunió i per tant el tinc en directe. Ho hem explicat als apunts, i ja fa dies, i això precisament també corre per la xarxa, i també té moltes opinions, bàsicament, en negatiu, perquè ja sap que el negatiu sempre, malauradament, suma més que el positiu en segons quins àmbits.
Viralitza ara, més. No?
Viralitza més, com és el cas, per exemple, de les xarxes. El papa Francesc es va estranyar la setmana passada quan l'arcabisbe de Barcelona li va passar un text en castellà i no en català per beneir la imatge de la Verge de Montserrat que hi ha a la catedral de Girona. Aquest era el moment, pareu l'orella perquè és quan s'acaben els cors. Perquè...
Yo le ternura en castellano, sí.
No tiene que ser en català.
No.
Això és el que va passar.
Dios de ternura y misericordia.
I comença en castellà, és a dir que se sent un no de l'arcabisbe Joan Josep Omella, a qui ens escolta des de Roma en directe a aquesta hora del matí. Senyor cardenal, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vostè.
Escolti'm, expliqui'm-ho, per què es va haver de fer en castellà la benedicció? Qui ho escull, això?
No, el tema va ser el següent, perquè jo crec que hi ha un embolic que jo me quedo assombrat i sorprès. Quan el papa entra i va directe per fer la benedicció, quan està cantant l'escolania, ell me pregunta, és en català o en castellà? Jo miro i veig que el paper està en castellà, i dic en castellà, el títol era Déu de Misericòrdia, en català, però després el text era en castellà, estava escrit en castellà. Jo li dic, està en castellà. Qui ho ha preparat, això? Això ho van preparar els monjos de Montserrat, van enviar a la Secretaria d'Estat els textos que té, les idees que podien fer, i la pregària la van enviar ells, i entonces ell ho va dir en castellà, evidentment, perquè jo entenc també que ell no sap parlar en català i no s'havia preparat. I llavors, inclús, jo diré una cosa que no es diu, i que això ho vaig fer. Al veure això, jo li vaig dir, home, el text que vostè llegirà després, la salutació, la reflexió que vostè farà, està en castellà, i me diu sí, dic, i no té unes paraules en català, diu no, dic, pues jo, almenys digui vostè bon dia a tothom, bon dia a tots, que és el que va afegir ell al seu text que tenia en castellà. O sigui, que vaig ajudar-li jo a que digués almenys un saludo, unes paraules en català, que jo crec que a la gent els va agradar. Sí, sí.
Val, per tant, el text el va enviar directament Montserrat al Vaticà.
Exacte. Sí, jo no el tenia el text que tenia que llegir el papa. Però la benedicció la vaig veure allí davant, quan ell me va dir, vaig a fer la benedicció i miro, i dic, pues si està en castellà. I ell me va preguntar, sí. És en català o en castellà? I jo veig i dic, si està en castellà.
Per tant, el papa no li va demanar, senyor cardenal, el papa no li va demanar explícitament de fer un català.
No, al contrari. Jo crec que si això hagués estat en català, ell ho hagués dit a algú abans, expliqui'm com puc llegir-ho, m'ajuden a pronunciar, etc. Però ell va anar directament a llegir-ho, veu el text de la Mare de Déu, on la Misericòrdia de Déu en català, i llavors pregunta, és en castellà? Dic, sí, miri, jo l'estava veient jo, en castellà, el text, després que estava al costat d'ell. Sí, sí.
Li va comentar res després al papa?
Després de què?
De l'acte, sobre aquest tema, res.
Ah, no, cap problema. Jo crec que ell va llegir el text de la benedicció en castellà, la va fer, va anar a la seva cadira, es va seure i va començar el discurs dient aquestes paraules que jo li havia dit. Bon dia a tots, va dir, bon dia a tots, perquè vaig dir, si diu bon dia a tothom, potser tothom no se'n recordarà, bon dia a tots, va saludar així, van aplaudir tots i va continuar parlant i llegint i de quan en quan fer la seva interpretació, afegir alguna cosa, reflexió seva, tot en castellà i tots contents. I la gent, la veritat és que estaven molt contents, van quedar tots molt contents d'aquesta trobada amb el papa. Després va saludar la gent, va saludar tots un per un els de l'escolania, els malalts que estaven per allí a prop d'un per un i li passava. O sigui, va ser un acte molt, molt, molt entranyable, i la gent va quedar molt contenta, que ho sàpiga, eh? Algú, si va quedar algú ferit, no, no ho sé jo. Això ja no... no.
Vale. Sí, una...
No, va ser un acte molt maco.
Escolti'm, no, respecte a això que ara estàvem comentant, els textos, qui normalment que els envia? És a dir, quan parlava ara dels monjos de Montserrat, o dels monjos de Montserrat, que és el parabat, o qui ho envia exactament?
Ah, doncs això no ho sé, això tindria que parlar amb ells. Normalment, quan es prepara tot això, el que es va encarregar de preparar-ho era el pare Mayol, el Joan Maria Vallmayol. Qui ho li ajuda a donar unes idees, si hi havia algun equip, el pare Abad en ell, i això ho envien, i després la Secretaria d'Estat és la que fa, o el Papa, o el seu secretari, fan la composició en aquestes idees del text, però les idees s'envien sempre del país, o de la diòcesi, o de la cofradia que va allí a saludar el Papa. Pues sempre preparen unes idees, perquè home, el Papa no pot saber tot el que passa per tot el món. I a partir d'allí ell fa la seva composició de text, o de homilia, o de saludo. Sí.
Per tant, no passarà per la, no passa per l'arquebisbat el text.
No, 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 res de tot. Jo els vaig ajudar a connectar directament amb la secretària del Papa i amb la secretaria d'Estat. Els vaig ajudar jo com cardenal. Home, vostè que té més accés al Vaticà, bueno, pues ja ho faré. Els vaig connectar amb ells, i de fet, 3 dies abans de la trobada, el pare Mayol, que era el que organitzava aquesta gran peregrinació, preciosa peregrinació, de 800 persones, ell estava aquí a Roma, i ell va preparar alguna cosa, si faltava, però bueno, tot això ja estava preparat abans del seu viatge a Roma. Sí, sí.
Una última pregunta, que crec que és, tenint en compte els actes que es preparen per Montserrat, la gran pregunta és si ha parlat amb el Papa Francesc d'una hipotètica visita a Montserrat, a la Basílica.
No, jo li vaig dir que estan preparant també el mil·lenari de Montserrat, ell li va agradar, també li vaig parlar de que l'any, en principi, l'any 2026, tenim la inauguració de la torre de la Sagrada Família, dic, home, perquè ho tinc en compte, quan ja s'apropi aquesta data, ja li diré al Papa, com està d'ànim per viatjar, pot anar-hi, no pot anar-hi, però això és un tema que no he parlat amb ell. Ho tinc al cap i al cor per dir-li, perquè clar, també ell estima Catalunya. Sí, sí, sí.
Senyor cardenal, moltes gràcies per haver tret la trucada una vegada més del món RQ. Que passi un bon dia, i moltes gràcies, que em sembla que està vostè a Roma, concretament en un sínode, no? Concretament?
Pues estic aquí al sínode, he sortit, que està presidit avui pel Papa, també. Ja li he fet així la mà que sortia, i el Papa me mirava, i he sortit fora per poder parlar amb vostès i explicar això així. I de veritat li agraeixo molt que m'hagi donat aquest espai per poder explicar, perquè no sé quin que ha passat aquí, quin moviment s'ha fet en contra de la meva persona o de la llengua catalana o castellana. Jo parlo en principi malament el català, perquè jo soc de la Franja i ho parlem a la nostra manera, però bueno, entenc el català, i les meves classes dominicals estan fetes en castellà, en català, i les homilies també, vull dir que no hi ha, i no tinc una admiració i un carinyo molt gran a la cultura catalana i a la llengua catalana, com no pot ser d'altra manera, perquè quan vaig néixer la llengua primera que vaig aprendre va ser el català, però de la Franja, evidentment, i la meva mare, el meu pare, la meva família, tota la vida hem parlat amb el xapurreu, que diem allí a la meva comarca del Matarranya, que tota la gent coneix, els catalans coneixen, o sigui que no hi ha cap problema, jo no tinc res en contra de la llengua, al contrari, l'estimo molt, perquè és una llengua, per a mi, la materna. Molt bé.
Senyor cardenal, moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé i que passi un bon dia.
Gràcies.
Que vagi bon dia.
Bon dia.
Les 9:24 minuts, Joan Josep Omella ha volgut explicar-se aquí al món a RAC aquest matí, després de tot el darull que s'ha organitzat a través de, no només de la xarxa, sinó també en alguns sectors, sobre el tema de no parlar en català, i assenyala com a responsabilitat, en tot cas, si és que ha d'haver-hi responsabilitat, del que va passar a Montserrat.
Això sí que sorprèn, no? Perquè sí. Montserrat és com l'epicentre del sentiment d'identitat catalana, no? Canvien el text en castellà.
Sí, però hi ha una cosa, que és que jo crec que aquí hi ha l'expressió aquella de ser més papista que el papa, que en aquest cas jo crec que s'ha marcat, perquè què passa? Hi ha unes inèrcies que són burocràtiques, que són de litúrgia, que tiren d'inèrcia, és a dir, mai millor dit. És a dir, la qüestió és, segurament el funcionari X del Vaticà per aquest tipus d'actes, si ve d'una diòcesi que pertany a l'estat espanyol, tira d'espanyol. I ja no es pregunta res, i ja des d'aquí potser ja no ho pregunten, i aquí el que sobta no és aquestes inèrcies històriques, sinó, el fet de que el papa s'interessés pel català, que trobo que és una cosa bastant cridanera, però sobretot la i que està bé, i que mostra que té alguns links. Jo crec que aquí Sor Lucía Caram, per exemple, a Catalunya, és un link que té amb ell molt especial, és a dir, amb una relació molt estreta i de molta confiança, però després la reacció del bisbe Omella, és a dir, del arcabisbe, a mi em sembla molt interessant i és molt simpàtic, sempre que contesta als mitjans és entranyable, però la reacció primera que li surt és dir no, com dient, no es mereixi, vull dir que ja està, és en castellà i és en castellà, i en altres temps, potser amb un altre tipus de bisbes, potser la reacció hauria estat diferent, però vaja, no ho sé. També és veritat que no podem reclamar cada dos per tres a Barcelona, per exemple, arquebisbes, com es feia històricament, volem bisbes catalans, si és de la Franja també podem dir que és català, no? Però no podem demanar bisbes de Barcelona, que fa molt de temps que no en tenim, des de quasi Narcís Jubany, perquè és que si no hi ha vocacions, és clar, els has d'anar a buscar, com Ricard Maria Carles al País Valencià, o t'has d'anar a la Franja, i la sensibilitat, tot i que parlen català perfectament, perquè parla català perfectament, en aquests casos no els hi surt certa sensibilitat. Tampoc dic que algú la tingués des d'aquí.
No, dues coses molt breus. La primera, que no hi ha cap problema amb el català de la Franja.
Estat a punt de dir una varietat dialectal preciosa.
Exacte, és una variant dialectal fantàstica amb grans escriptors com la Mercè Ibars, per exemple. I diguem-ne, una altra cosa és que hi hagi hagut un cultiu de l'autoodi amb això, no? I després és una altra cosa, que és que per més que, jo no sé quin, vull dir, no m'interessen els tecnicismes de qui va decidir el text, qui no sé què, qui no sé quantos, perquè hi ha un problema amb el català a l'Església, que té en part a veure amb el que deia el Toni, però que a nivell de xifres és demolidor, perquè l'últim baròmetre, ahir justament arran d'aquesta polèmica m'ho mirava, i l'últim baròmetre de Fets Religiosos deia que només el 25% de les misses en les 10 diòcesis catalanes es fan en català, no? I això és especialment preocupant, no només perquè pels drets dels propis parlants i dels propis feligresos que tenen dret que la missa es faci en català, sinó perquè a Catalunya l'Església, durant els anys 60, 70, 80, ho explicava molt bé l'Enric Gomà l'altre dia en un article, va tenir una gran contribució en la catalanització i en la normalització del català entre la immigració espanyola i d'altres llocs, no? I llavors és una derrota important. I no respon només a una mena d'evolució sociològica, sinó que respon a que hi ha parròquies i que hi ha espais de l'Església catalana que a poc s'han anat apoderant, diguem-ne, grups molt conservadors, particularment al País Valencià i a les Illes Balears, on, per exemple, el bisbe de Mallorca, el bisbe d'Altavull, explicava fa poc que havia rebut insults i amenaces per fer les misses en català, no? Vull dir que el cardenal pot restar-li importància o pot fer-ho passar com una anècdota i no entendre el que ha passat, però en realitat revela un problema de fons, i el que és més important d'ahir és que el papa va detectar l'anomalia, no?
Em són les 9 i 28 minuts, si és que estan sortint una quantitat en últimes hores.
Què?
Que Déu-n'hi-do. Primer, confirmem el que fa una hora aproximadament ens avançava el nostre eurocorresponsal, Lluís Tovar, des de Brussel·les. S'ha confirmat que l'home que ha batut la policia és el terrorista que hi va matar dues persones sueques. Lluís Tovar, bon dia de nou.
Hola, Jordi, bon dia. Efectivament, la Fiscalia belga ja ha confirmat el que tot apuntava, i és que la persona que la policia ha batut aquest matí a trets, no l'han matat, està ferit, però l'han abatut a trets, és la persona que ahir va cometre aquest tiroteig aquí al centre de Brussel·les i va matar dues persones de nacionalitat sueca. La pista, i a més el que ha sigut clau per confirmar la seva identitat, és que li han trobat, aquest home portava amb ell les mateixes armes amb les que ahir hauria comès aquest atac terrorista. Diem atac terrorista perquè ho diu així el mateix govern belga, un home que ha reivindicat aquest atac en nom d'Estat Islàmic i que ahir va matar, recordem, dues persones de nacionalitat sueca, en va ferir una altra, va fugir, ha estat tota la nit i matinada fugit, i aquest matí doncs finalment l'han abatut a trets aquí a Brussel·les.
Moltes gràcies, Lluís, per aquesta última hora des de Brussel·les. Que vagi bé i felicitats. Fins ara. Hi ha una segona última hora que de seguida en parlarem, bueno, és l'última hora. El que avui explicàvem aquest matí, recordeu que hi ha hagut una... Hi ha dos macrooperacions policials obertes a Catalunya. Una d'elles és contra una... És un grup neonazi que té branques a diferents llocs. I una... un treball conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la policia estan fent que a hores d'ara hi hagi intervencions a diferents llocs de Catalunya i d'altres llocs de l'Estat. Estem parlant d'un grup que es diu Combat 18. Combat 18. I 18 és U, la U lletra de l'abecedari, 8 lletra de l'abecedari. A-H, és a dir, Combat Adolf Hitler. D'aquí uns moments ens preguntem qui hi ha al darrere de Combat 18 i ens anem cap a un dels llocs on s'estan fent aquests escorcolls. I aviam si alguna detenció. Ens ho explicarà de seguida el Benet Iñigo, evidentment al matí que parlarem, òbviament, del que està passant a Israel també d'aquí uns instants. I si encara tinguéssim temps, encara parlarem d'allò que comentava avui al davantal de les 8, que és les cançons de Bad Bunny i tot...
Per favor, és que t'he sentit, no Bad Bunny, això ja ve de fa molts anys, de fa 6 anys o així, i n'hi han de pitjors, Porto aquí uns hits que...
D'aquí uns moments... Però abans, parlant de hits, la Noemí és el gran hit d'aquestes hores al matí. Però la Noemí està de vacances i ja l'hi va. Ja, què vols que passi?
No, que ja s'agafa moltes vacances, la Noemí.
La Noemí fa més vacances que de debò, És a dir, és que el Ramon Bertolí. Hola, Eva, què tal? Com estàs?
Molt bon dia.
Bon dia. Què?
En electrònica i electrodomèstics, un preu sol no és suficient, per bo que sigui. Per això el Corte Inglés descobreix que darrere de cada tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges. Per exemple, darrere del robot aspirador i robot, que passa de 559 euros a 479, o del 15% de descompte en rentadores i assecadores. Tens, a més, els tecnoavantatges d'entrada i retirada de l'antic aparell de manera gratuïta. El de la de posada en marxa, el tecnoavantatge d'assegurança gratuïta, el de finançament. Ja saps, no només trobaràs a El Corte Inglés bons preus, la millor varietat de primeres marques i totes les garanties. També els tecnoavantatges dels tecnopreus. Perquè un preu només no és suficient. Descobreix que darrere de cada tecnopreu hi ha grans tecnoavantatges a botiga, web i app d'El Corte Inglés. Oferta vàlida fins al 26 d'octubre. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en condicions a botiga, web i app. Que tingueu molt bon dia. Fins la propera.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A la que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa't a bankinter.com.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Sabies que climatitzar la teva llar amb aerotèrmia és 4 vegades més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la teva factura? Contracta l'aerotèrmia amb Acciona Energia i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a Hogares Acciona Energia i sol·licita un estudi gratuït.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
Visita núcleo.school.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 20 de març del 2013.
I el número de la sort, el...
El 10.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El per què de tot plegat.
Són les 9 i 36 minuts i estic veient Felipe González, que està de gira, està a Antena 3, abans hòstia, el tema Israel amb la política espanyola és una mica...
Està de gira amb uns mitjans determinats, mare, concretament al grup de 3 Media,
sí.
I concretament amb una orientació determinada, que li arriben les gràcies als mateixos que el mataven fa unes dècades. Però bueno.
A 3 Media depèn.
Potser necessita que l'aplaudeixin. Home, no, estava l'altre dia amb l'Alcina, ara està amb la Griso, li falta la raó, que no... Com insult.
Quines ganes. Per haver-se inventat ell l'expressió dels xinesos.
No, a 3 Media ho té tot.
Que dius, perdona?
No, que per haver-se inventat ell l'expressió famosa dels gerros xinesos,
sí,
referint als expresidents...
Sí, sí. Està bé, que està bé, efectivament. Bueno, un moment.
Es dedica a inventar-se-la i a contradir-la
sistemàticament. No, a reivindicar-la. És un gerro xinès.
Com dèiem, al Prat del Llobregat, la policia ja ha detingut una persona de l'organització criminal neonazi Combat 18. Des de primera hora d'aquest matí que hi ha un dispositiu activat que treballa per desarticular aquest grup violent i defensor el supremacisme blanc. La policia ha fet una desena de registres arreu de Catalunya, 5 més a l'Estat, per conèixer en profunditat qui són els Combat 18 i quina és la seva ideologia. Tenim en antena Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, especialitzat en l'extrema dreta. Xavier Torrents, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Què en seran d'aquest grup neonazi? Quina és la seva ideologia?
Sí, a veure, l'extrema dreta, encara que sembli una cosa, diguem-ne, molt específica, té una diversitat, diguem-ne, de posicions. Tenim, diguem-ne, la vella extrema dreta, que tothom pensem en Jean-Marie Le Pen, el que va ser, diguem-ne, el líder d'aquella extrema dreta francesa, molt lligada, podríem dir, al feixisme clàssic o al nazisme clàssic. Tenim la nova extrema dreta, que seria Marine Le Pen, és la filla, que en aquest cas seria com una dreta radical populista, que intenta, diguem-ne, vulnerar drets democràtics però no trencar el sistema polític democràtic. I després tenim el supremacisme blanc, que és una cosa que, diguem-ne, els diferencia dels altres dos anteriors, en què els dos anteriors, és igual si és la vella extrema dreta o la nova extrema dreta, són ultranacionalistes. Per tant, per això tenen problemes després per parlar, posem per cas, un Santiago Abascal amb una Marine Le Pen, perquè cadascú, un és nacionalista francesa a ultrança i l'altre és nacionalista espanyol a ultrança. En canvi, el supremacisme blanc, podríem dir que és una mena d'internacionalisme de l'extrema dreta. És a dir, consideren que els blancs som superiors, som una raça superior, i a més considera que existeix això, som els blancs. És a dir, no som ni francesos, ni alemanys, ni espanyols, ni catalans, ni el que sigui. És a dir, que intenten fer una ideologia clàssica, la més clàssica o propera possible al feixisme o al nazisme, però a més amb aquesta dosi d'internacionalisme que a vegades ho associem més a l'extrema esquerra o a l'esquerra radical, però no tant ho associem a l'extrema dreta. En canvi, els supremacistes blancs, com és aquest grup Combat 18, són així. Que és nazi o neonazi, per ser més estrictes, perquè la paraula nazi és millor reservar-la doncs, al període històric del 33 al 45. Doncs sí, són neonazis perquè el mateix nom ho diu. Combat, i la paraula combat diguem-ne, vol dir que utilitzen la violència política, és a dir, els neofeixistes o neonazis, a diferència de la nova extrema dreta, són partidaris de la violència. I per l'altre, el número 18, que l'oient pot dir, i per què el 18? De fet, no és el 18, de fet és un 1 i un 8. És a dir, no és el 18 com a tal, el número tal 18 no significa res, sinó l'1 i el 8. L'1 és la primera lletra de l'abecedari, quin és? A. A és la inicial d'Adolf. I ja ens podem imaginar quina és la vuitena lletra de l'abecedari, la H. L'H de Hitler. Per tant, són partidaris d'això, són neonazis.
Són molta gent o no? Professor, són molta gent?
En general, els grupúsculs d'extrema dreta violents són poca gent, precisament perquè molt poca gent s'atreveix, diguem-ne, a adoptar la violència. Però és que això passava fins i tot en temps de Hitler. El partit nazi tenia milions de persones afiliades al partit nazi, però les SS eren menys persones. Per entendre'ns, això encara ara és més, encara són més grupúsculs. Per què? Perquè no tothom, diguem-ne, entre cometes, s'atreveix a utilitzar la violència sabent que després se li aplicarà el dret penal i aniran a la presó, que és el que està passant ara amb aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra i altres policies arreu de l'Estat.
Quan parlem, professor Torrents, d'aquest grup, quan i on neix el grup, té presència arreu del món i quina presència té Catalunya?
A veure, és un grup que, bueno, sovint ha passat que hi ha grups d'aquests que van néixer en el seu dia a Gran Bretanya, com a origen, perquè Gran Bretanya pensem que també va ser en el seu dia, parlem ja fa moltes dècades, de grups de skinheads neonazis, que després es van anar estenent a altres països. Òbviament, en aquest cas, doncs, es va estendre també, s'ha estès doncs, a Alemanya, a França, i, bueno, a l'Estat espanyol també hi ha aquesta presència. Insisteixo, són grupúsculs en el sentit de que són de pocs membres, però pocs membres allò que fan molt de mal quan el fan. I ells són partidaris de la violència, per tant que els seus membres han d'actuar amb violència. Contra qui? Doncs bàsicament, en aquest cas, contra persones migrants o contra grups o persones d'esquerres. I sobretot, aquella dita catalana de que els extrems es toquen, doncs de certa manera també es retroalimenten. És a dir, que en aquest cas aquests grups són partidaris, doncs, de si veuen un militant d'esquerra radical, doncs anar per ell, no? Allò, el a por ellos, que hem sentit alguna vegada en altres circumstàncies i altres contextos, doncs en aquest cas ells ho utilitzen contra persones d'esquerra radical sobretot, però també un dels principals objectius són les persones migrants, perquè recordem que les persones migrants en la seva lògica ideològica són una adulteració de la raça blanca, és a dir, són perniciosos, perjudicials per la raça blanca. I això a vostè i a mi i als oients de RAC1 ens pot semblar inversemblant a l'any 2023 i en ple segle XXI, però hi ha gent que encara pensa així, que és a dir, ja no és un racisme anti-immigrants, però fins i tot de caràcter biològic, és a dir, que pensen molt semblant o pràcticament idèntic a l'època del nazisme, però en el segle XXI.
Benet Iñigo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sabem alguna cosa de l'operació que han activat aquest matí els Mossos d'Esquadra i la policia?
Doncs dues novetats respecte al que explicàvem a les 8 del matí. La primera, com deies, és que ja hi ha detinguts. Com a mínim un hem vist que s'enduien un home d'entre 30 i 40 anys d'aquí del carrer Lleida del Prat de Llobregat. No sabem la xifra de detinguts total que hi haurà en aquesta
operació. Podem afegir, sembla, no confirmat, dos més a Mollerussa. Sembla.
Sí, s'espera, o sigui, no ens ha explicat des de fonts oficials quan se n'esperen, però una quinzena d'escorcolls, tots ells a domicilis, doncs podem deduir que hi haurà un número similar de detinguts. I l'altra novetat és que aquesta operació d'avui la lidera el jutjat número 3 de Manresa. És a dir, que el fil original des d'on han estirat els Mossos i després han implicat altres policies per desmantellar aquest grup de vinculat a Combat 18, té l'origen a la comarca del Bages, que de fet hi ha un dels escorcolls a Navarcles, que per tant doncs, sembla que seria l'origen d'aquesta investigació, que després han anat estirant i han trobat doncs, membres d'aquest grup a Navarcles, Sant Boi, Lloret de Mar, a Barcelona, aquí al Prat, a Mollerussa, com deies també, i a Sant Manat. I a partir d'aquí també a altres punts de l'estat espanyol, Màlaga, Arganda del Rei, Talavera de la Reina i Lugo, en el qual ens informaven fonts de Mossos que s'hi han desplaçat efectius de la Comissaria d'Informació de la Policia Catalana, que és doncs, qui ha començat aquesta investigació, i efectius d'aquesta comissaria s'han desplaçat en aquests altres punts de l'estat espanyol doncs, per acompanyar a la policia espanyola, que és la que executa aquesta part de l'operativa, però amb això, amb aquest assessorament o amb aquest acompanyament dels Mossos, que són qui ha liderat aquesta investigació. Val a dir que la policia catalana fa temps que avisa, tot i que hi ha hagut poques operacions, del temor o del creixement d'aquests grups neonazis, i que és una de les preocupacions que té la Comissaria d'Informació, que monitoritza l'evolució d'aquest sector ideològic.
Professor, alguna, permeti'm que li pregunti així, sí. És a dir, tenint en compte que surt de la investigació de Manresa, hi ha alguna cosa que faci pensar que al Bages tenen una certa implantació o no?
Bé, sí, ja hi ha determinades zones on, bueno, pues, si han aconseguit que hi hagi un grup de joves, i ara volia fer referència a això, hi ha un grup de joves que s'acaba escrivint. Pensem que aquests grups, la gent, per exemple, acaba d'informar que el detingut, el primer detingut aquí a Catalunya, té entre 30-40 anys, però probablement es va radicalitzar entre els 15 i els 25 anys, carai, que és l'edat en què sí, les radicalitzacions extremistes acostumen a ser l'adolescència, és una qüestió, diguem, de psicologia política. És a dir, és l'edat més vulnerable i llavors, bueno, és l'edat en la qual trobem radicalitzacions com aquesta cap a l'extrema dreta, o trobem una miqueta, diguem-ne, no a Manresa, però diguem-ne, quan a Ripoll, per exemple, va haver la radicalització jihadista, no?, dels joves de Ripoll. És a dir, és l'edat, la franja d'edat més vulnerable i en la qual busquen una identitat més forta. Per això aquests grups extremistes, és igual si és d'extrema dreta o el jihadisme, doncs, agafen adeptes en aquesta edat de l'adolescència per la vulnerabilitat que tenen i en la identitat seva, i per alhora les ganes, diguem-ne, de tenir una identitat més forta. I aquí és on diguem-ne, capten a joves, adolescents, i es posen en els seus grups. Cal dir que jo enfatitzaria una cosa respecte als Mossos d'Esquadra, per la feina ben feta, i és de que, a veure, a l'estat espanyol tenim un problema, i és de que en general s'ha treballat de forma més, permeti'm l'expressió col·loquial, però més lleugera, fenòmens com el de l'extrema dreta. Alemanya faria ja molt de temps que Combat 18 estaria desarticulat i estaria investigat i estaria, diguem-ne, hagués hagut una actuació policial. Però, per sort, el cos dels Mossos d'Esquadra sí que s'ho estan prenent molt més seriosament, no diré amb l'èmfasi que es pren a Alemanya, però sí que s'ho prenen de forma molt seriosament, fins al punt que consideren que l'extrema dreta és en aquests moments possiblement la principal amenaça dins dels extremismes ideològics, fins i tot avançant el jihadisme, cosa que no vol dir que amb les circumstàncies actuals no pogués haver d'avui a Nadal un possible atemptat jihadista, eh? Però s'ho prenen, diguem-ne, molt seriosament, i per tant diria que amb la mateixa lògica de policial, fiscal, judicial, com a Alemanya, que a Alemanya no en deixen passar ni una. És a dir, que quan veu un grup d'extrema dreta, la fiscalia mateix actua i la policia acaba fent un operatiu. Per tant, això és un bon indicador, un bon símptoma, en aquest cas, de la bona actuació dels Mossos d'Esquadra doncs, davant un grup que és això, supremacista blanc, perquè, i un concepte que potser a casa nostra no hem sentit dic gaire sovint, però els supremacistes blancs són el que també anomenem nacionalistes blancs, per entendre'ns. És a dir, jo que deia abans, ells no són d'entrada no són nacionalistes, ni nacionalistes catalans, ni espanyols, ni francesos, ni alemanys, sinó que consideren que hi ha una nació blanca i que han de defensar aquesta nació blanca per damunt de tota la resta de la gent. Llavors, per això tenen com a principals enemics, segons la seva lògica, per un cantó els migrants, perquè consideren que això vulnera i adultera la nació blanca, i per altre, els grups més d'esquerra radical, perquè consideren que són els seus, diguem-ne, els seus enemics ideològics que intenten combatre'ls, no? I insisteixo, la paraula combat pot semblar molt lleugera, o pot semblar, però de fet és un eufemisme de violència, és a dir, per tant és un grup que utilitza la violència, i en aquest cas sota les idees neonazis, i per això té el número 1 i 8, fixi's que no dic 18 perquè el 18 per ells no significa res, sinó 1 i 8 perquè l'1 significa Adolf i la H, que és la vuitena lletra, és Hitler.
Però una última pregunta, clar, sí. Els Mossos estan actuant molt aquí a Catalunya, en canvi hi ha poca actuació el que seria, crec que hi ha Talavera de la Reina i tal, per tant vol dir que l'epicentre els tenim a Catalunya bàsicament, i l'epicentre aquí seria, a la península seria Catalunya, però li pregunto, l'epicentre a nivell mundial on està situat?
L'origen, diguem-ne, l'origen estava situat a Gran Bretanya, però aquests grups, ells, diguem-ne, no atenen a qüestions més nacionals o estatals, sinó que justament amb el món de les xarxes socials avui en dia han pogut construir en la seva lògica mental una nació blanca a partir també de les xarxes socials. I si recordem que els principals, diguem-ne, mobilitzats per aquesta violència són adolescents de 15 a 25 anys, tot i que després hi ha algú de més edat, però que es va radicalitzar en aquesta edat, doncs clar, es mouen molt bé en aquestes xarxes socials. I per tant, diguem-ne que en aquest cas ens ha tocat el rebre a Catalunya com a un d'aquests nuclis durs de mobilització, però la seva lògica no és catalana, francesa o britànica, sinó que és, diguem-ne, ja sé que els oients de RAC1 i a nosaltres mateixos ens pot semblar estrany, però ells s'autoperceben com una nació blanca, i per tant com a nació blanca no tenen un territori concret, sinó que el seu territori és, diguem-ne, occident, i allà on hi hagi persones blanques, no? I aquesta és la seva lògica, encara que ens sembli surrealista en el segle XXI que hi hagi gent que pensi així. No. Per tant, és veritat que l'origen és de Gran Bretanya, però en la seva lògica els hi és igual on han nascut com a moviment, diguem-ne, no?
Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, especialitzat en l'extrema dreta. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Que passi bé. Benet Inigo, alguna cosa més des del Prat?
No, simplement esperar el balanç definitiu d'aquesta operació. Aquí, per exemple, al Prat del Llobregat, un cop s'han endut aquest detingut, després de 3 hores escorcollant el seu domicili, doncs ja s'han retirat els efectius que havia desplegats, i el que caldrà veure ara és quins delictes o quins fets s'atribueixen a aquest grup que han desmantellat els Mossos, perquè encara no sabem quins fets concrets s'atribueixen, si són actes violents, si és una radicalització o una preparació d'actes violents. Caldrà definir exactament, doncs, per què s'ha executat avui aquesta operació policial.
Moltes gràcies, Benet, per la feina. Fins ara.
Fins ara.
Que vagi bé. Són 8 minuts els que falten per les 10. Ara entrem al conflicte.
Quin?
D'Israel i Palestina. Home, i en parlem de seguida aquí al món RAC1, segons, sisplau.
RAC1.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo, on has d'estar.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra a millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capilars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Muntaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 10. Un moment que hi ha tants temes aquí sobre la taula que ja m'estic perdent. Sí, sí, no, perquè després parlarem de... Els boomers parlarem del tema de Bad Bunny, de la famosa cançoneta, de les cançonetes de Bad Bunny i del reggaeton i com deia fa uns moments l'amic Ot Bou, parlarem sense semblar el que molts som, que som cunyats i en alguns casos també pares. 3 minuts i les 10. Parlant del conflicte entre Israel i Palestina, anem cap a la zona de conflicte. Allà hi tenim el Salem Erguiola. Sal, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quina és l'última hora que hi ha en aquests moments, en aquest conflicte, que ens, segurament ens transportarà aquesta matinada passada, on s'ha confirmat que Joe Biden visitarà Israel demà mateix?
Sí, doncs encara no sabem si d'aquí a unes hores o uns minuts, perquè aquí les hores és una mica un tema molt no tan confirmat, si es pot obrir aquesta, diríem, pas frontera de Rafah entre Egipte i la Franja de Gaza. Mentrestant, les tropes israelianes continuen desplegades en un nombre molt, molt gran, i la qüestió que encara no hagin entrat no vol dir que no ho faran, sinó jo crec que vol dir que aquesta ofensiva serà molt llarga. És a dir, si els objectius declarats d'Israel són els que són, és a dir, acabar completament amb les capacitats armades de Hamas i fins i tot amb el règim de Hamas, estem parlant ara mateix, Jordi, d'una ofensiva terrestre, evidentment, d'uns dies, però després de quedar-se a la Franja de Gaza a nivell militar uns mesos per acabar amb Hamas, segons Israel.
Pot arreglar alguna cosa la visita del president nord-americà?
Pot arreglar, no, en el sentit que Biden ve, realment és una... És a dir, estem ara mateix veient uns... tot sense precedents. És a dir, l'atac de Hamas va sense precedents, la represàlia d'Israel sense precedents, el suport dels Estats Units sense precedents des de la guerra de Kippur 73, és a dir, te'n recordes amb el pont aeri d'armes a la guerra aquella d'Estats Units amb el Kissinger i el Nixon, després que Egipte i Síria ataquessin amb armes soviètiques, doncs pràcticament el mateix ara mateix amb Estats Units, però Estats Units ve amb Biden i Blinken bàsicament per assegurar que Israel realment golpeja Hamas, però també evitant una crisi humanitària a Gaza, que ara mateix ja és evident, i sobretot el més important per vendre ara mateix és que Iran i Hezbollah no es fiquin al mig. L'última hora en aquest sentit és que Hezbollah acaba de reivindicar un altre atac amb un míssil d'antitanc contra un kibbutz prop de la frontera entre Israel i el Líban, i jo crec que Biden està molt, molt més preocupat pel tema del front nord amb Iran i Hezbollah que no tant amb el tema de Gaza, on dona suport a Israel de moment, clar, en el tema de colpejar Hamas.
Joan López Alegre.
No, serà interessant de lo que diu el Sal. Clar, el Trump va traslladar l'ambaixada dels Estats Units des de Tel Aviv a Jerusalem, i això és un territori conflictiu perquè no està reconegut com a capital internacional, i falta veure si Biden trepitja Jerusalem, perquè si això passa i va a l'ambaixada i va a la seu de la presidència del govern, que també està a Jerusalem, encara pot contribuir que hi hagi més gresca.